camins.
El concepte de violència el tenim incorporat al nostre imaginari. Potser no ens impacta gaire quan no es passa de la ratlla, potser ens impacta molt quan es tracta d'un acte que considerem molt injust, o potser ens sembla una resposta apropiada quan es tracta de defensar alguna cosa. Jo no sé si forma part de l'ADN de les persones o se'ns ha incrustat al cervell a força de pel·lícules o sèries, però el cert és que és una realitat, una trista realitat. L'ombra. Però avui, en aquest programa, mirarem cap a la llum, perquè, sorpresa, també existeix la no violència. Però què és exactament la no violència? Té una base espiritual? Què comporta? Té límits? És una utopia? Jo no tinc les respostes, però sempre intento tenir a prop algú que sí que les pot tenir. La tàctica de Groucho, el telèfon de qui sap. El que no farem és la no ràdio. Això, aquí, no ho fem. Estic filosòfica avui, eh? I mira que tinc les neurones fregidetes, però no sé, van soles, al final van soles, les dos. Bona vesprada d'aquest dijous 9 de juny del 2022.
Dia 1 després de...
Presentar-vos el còmic Assís amb guió de Raúl, il·lustracions de Pedro Espinosa, una aventura sense ànim de lucre que ha posat en marxa el segell editorial Top Crash i que té com a objectiu fonamental la creació i la distribució de còmics de vides de sants adaptades al llenguatge i a l'estètica actuals per tal de connectar amb el públic juvenil, una conversa multitudinària en aquest estudi amb artistes i gent apassionada, molt grans. Dieu també després d'un nou pas per a aquest estudi versió col·laboradora de la Maria José Mendoza al hashtags amb repassadetes vàries, que si Piqué, que si el tamany del president de la Generalitat, que si patatín, que si patatant, com ens alegra la vida a la Mary Jo, que bé. Moltes gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vesper radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Va, la teca d'avui.
Avui, per començar els camins...
Una entrevista que en principi serà pacífica, perquè la plataforma Aturem la Guerra convoca una jornada de reflexió sobre la guerra a Ucraïna per aquest diumenge i Cristianisme i Justícia hi participa a través del grup de treball de la no violència cristiana. Hem quedat amb la Laura Sols, que ja està aquí, que pertany a aquest grup, perquè ens doni més detalls.
Continuarem amb...
Ignasi Miranda, enllaunadíssim, que el tenim de retir, per si no ho sabeu. Però des del més enllà ens portarà una nova edició del Temps de Diàleg, l'espai on mirem cap al món multiespiritual i ens interessem per les religions del món. Avui també amb un convidat especial, el José Ordóñez. Ell és advocat de Migrastudium per conèixer detalls sobre l'informe anual CIE 2021 sobre la situació als centres d'internament d'estrangers a Espanya.
I arribarem a les 9 de la mata.
Guest star Salvatore Aragonès. Esperem que arribi amb el seu cotxe intacte. Far de l'economia, amb qui analitzarem què està passant al món de la pecúnia i l'empresa. Avui també amb Carles Camí, director del Centre d'Estudis Stucom i president de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament a Catalunya. Serà la nostra economia en valors i tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Sou partidaris de la no violència, com serà el nostre tema ara mateix, de l'inici del programa. Hem pensat en preguntar-vos, sou partidaris de la no violència? Sí, totalment, amb excepcions, en cap cas, o teniu que reflexionar. Vinga, va, volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Sigueu benvinguts a la ràdio que ja no és nocturna, la ràdio de mitja tarda, la ràdio de l'atardecer. Des d'ara i fins les 9, la nostra graella té un plat de Macedònia.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
10 minuts i mig que passen de les 8 de la vesprada. Laura Sols, bona vesprada.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt contenta
ja
d'estar aquí.
Estàs relaxada? Podem explicar la interioritat que ha arribat? He estat fora a la porta de la ràdio, he estat a punt de fer una foguera perquè vegis on estava el lloc. Senyales de humo, eh? Clar, que no arribes als llocs i no saps on és, doncs a vegades...
Sí, Google Maps m'arribava
al camí. Google Maps. Però al final has trobat el camí de camins. Fixa't tu quina meravella.
Exacte.
Laura, tots tenim una mica el concepte de la no violència al cap, segurament els nostres oients també, però no sé si ens queden una mica com una idea superficial. Ens el podries refrescar, què és la no violència?
Sí, doncs la no violència és una forma de viure basada en la veritat, és a dir, en la coherència entre mitjans i fins, que pretén reintegrar l'agressor a través d'accions provocatives que el recuperin i que alhora transformin les realitats d'injustícia. Supera el pacifisme o el rebuig a la violència i és un combat fet de transformació personal i d'estratègies creatives basades en els valors de l'autenticitat i en la força de la dignitat.
Vale. De tot el que has dit, em quedo amb supera el pacifisme.
Mm-hmm. O sigui, va més enllà del pacifisme.
Perquè el pacifisme és un esglaó i la no violència és un altre que és superior, podríem dir, més radical.
Sempre se'ns presenta com la solució a un conflicte, sí, com a fight or flight. Fight seria
el combat,
no? I flight és la fugida, el pacifisme, sí, que entenem com una cosa passiva de no fer res, no?
Sí.
I en canvi, la no violència va més enllà de la violència, és trencar amb aquesta dicotomia, no?
Vale. Laura Sols és graduada en filosofia, com heu pogut comprovar per la seva resposta, i màster en ciutadania i drets humans, ètica i política, i també és membre del grup de treball de la no violència cristiana que pertany a Cristianisme i Justícia. L'hem convidada perquè ella és una de les persones que està preparant la jornada de reflexió sobre la guerra ucraïna que la plataforma Aturem la Guerra ha convocat per aquest diumenge, i volem conèixer més detalls sobre la trobada i també sobre el seu grup de treball. Laura, grup de treball de la no violència cristiana. Hi ha algun matís entre la no violència estàndard, podríem dir, i la no violència cristiana?
Sí, oh, i tant.
A veure.
Hi ha un matís entre el concepte de no violència i el de no violència cristiana.
I quines?
Doncs, d'una banda, hi ha una no violència,
sí,
que podríem dir pragmàtica, que és utilitzada pel fet que dona un millor resultat davant de la via no... davant de la via violenta, diguem.
Sí.
I per tant, no és en base a uns principis, no té una base ètica, sinó que s'utilitza per la seva major eficàcia.
Vale.
I, en canvi, tenim un altre tipus de no violència, uh-huh, que sí que té uns principis o una ètica al darrere, uh-huh, que de fet es diu així, i dins d'aquesta no violència de principis tenim una no violència, vull dir, holística, que és a dir, que considera que la no violència s'ha d'integrar en tots els aspectes de la vida. Uh-huh. I aquesta és la que duen a terme, doncs, grans figures com Gandhi o Martin Luther King.
Sí, que són els referents, no?
Quan els referents, sí.
Quan pensem,
sí,
en la no violència, doncs a mi, particularment, la figura de Gandhi és la que em ve al cap, segurament pel cinema, perquè per és una mica sempre, sí, la meva font de...
Ja va bé difondre.
Per tant, la no violència, de facto, seria igual, però és el fonament que la porta a terme el que es diferencia.
És que... la no violència holística, que suposa, sí, aquesta transformació personal... Uh-huh. En totes les dimensions i decisions de la vida, no? D'estimar totes les criatures, des de les més petites a les més grans, independentment de la nostra lluita, d'allò que estiguem intentant defensar.
Sí.
Doncs aquesta no violència, el que vull dir és que una no violència cristiana...
Uh-huh.
No és necessàriament holística, no és necessàriament això, no hem de ser Gandhi necessàriament per, uh-huh, per tenir una, no, per portar a terme la nostra vida una no violència cristiana, però sí que ha de tenir una base ètica amb una certa vocació holística.
Vale.
És a dir, que hem d'intentar, doncs, anar incorporant aquesta forma d'entendre la vida dins del nostre dia a dia.
Molt bé. De seguida entrem una mica en detall sobre la jornada de reflexió d'aquest diumenge amb el drama d'Ucraïna com a eix, però si em permets m'agradaria conèixer una mica més sobre vosaltres. Per exemple, com neix i quins objectius té el grup de treball de la no violència cristiana?
Doncs el grup de treball de no violència cristiana de Cristianisme i Justícia, sí, va néixer el 2018.
2018.
Sí, amb l'afany d'estudiar...
Molt jove, 4 anyets...
Jo no vaig començar, eh?
Tu no vas començar. Vale.
No, jo em vaig afegir fa pocs anys.
Molt bé.
Sí.
El 2018 va néixer i, per tant, amb quins,
sí,
objectius?
Sí, el 2008. 8,
volia dir. Ah, el 2008. Vale. Antes del 2018.
No, 2008.
Ah, per
2008,
tant, ja és una mica més grandet. Vale. Ja,
sí,
el tenim més desenvolupat. Molt bé. I què més ens pots explicar?
Doncs va néixer amb l'afany d'estudiar, de reflexionar i de difondre la no violència,
sí,
des de la seva arrel cristiana, per tal de contribuir a un debat profund, uh-huh, i a la seva posada en pràctica. Llavors, el grup treballa majoritàriament... per dos destinataris, que serien, per una banda, els cristians i l'Església en particular,
uh-huh,
i d'altra banda, la societat civil, que inclou els col·lectius d'àmbits en la cultura, del pensament, de la societat, economia, política, etc. I el grup desitja capacitar cadascuna de les persones que l'integren,
sí,
i ojalà que tothom.
I tant.
En les perspectives i eines no violentes per tal de poder transformar els conflictes on vivim, sí. I també d'acompanyar-nos en un treball interior sobre reconstrucció ètica. Mm. I a més, i això mai sobre, ens hem fet molt bons amics.
Bueno, doncs això sí. Ja ho tenim, això ja ho tenim.
Sí, 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 ho tenim.
Tu ara feies esmena, no?, a aquest doble objectiu, mirada cap a l'Església i mirada cap a la societat civil. Jo crec que en principi, com a idea, molta gent, la immensa majoria, sigui cristià o no sigui cristià, compraria el concepte de no violència, però potser es tracta d'una cosa més utòpica que real. Creus que hi ha una cultura de la violència en la nostra societat?
Oh, i tant, sí. Sí, per descomptat. Hi ha una cultura, o almenys crec que hi ha una cultura de la violència en la nostra societat, i només hem d'obrir els ulls per comprovar la seva presència massiva als mitjans, on de forma gairebé permanent les solucions dels conflictes són violentes o hiperviolentes, el que seria la violència justiciera, no?, de l'heroi que guanya quan mata l'enemic.
Marvel, sense anar més lluny.
Sí, mira que és divertit,
Paula.
Marvel, eh?
Sí, sí. Però...
I fins i tot apareix la violència totalment superflua, o amb caràcter sàdic.
Mare.
I la violència psicològica també és una constant en el debat polític. Per exemple, on sovint sembla que el fi justifica tot tipus d'agressions verbals, de calúmnies i tergiversacions. Uh-huh. I a la televisió, com bé sabem, abunden els programes amb humiliacions públiques, agressions verbals, psicològiques, no? I també cal observar que no existeix en absolut una cultura realment antisectària. Ja sé que diràs, ui, això què té a veure? Doncs sí que té a veure. Perquè el sectarisme, de qualsevol tipus, el que fa és desenvolupar la fal·làcia d'un suposat dret a l'entusiasme il·limitat per un objectiu particular, uh-huh. el qual es troba a l'origen de moltes formes de violència.
És clar, ens estem adonant, per exemple, i de seguida entrem a la jornada de diumenge, que moltes persones tenim... Per exemple, el masclisme instal·lat a les neurones per una educació que ve marcada per actituds masclistes que d'alguna manera teníem fa temps com acceptades, com a correctes, com a naturals, que cal anar superant i que jo crec que, mica en mica, la societat en l'imaginari col·lectiu, doncs com a mínim està en marxa per tractar d'assolir doncs noves tendències. Creus que passa una mica el mateix amb la violència, que sense adonar-nos la portem instal·lada al nostre imaginari?
Sí, sí, es tracta d'un fet que això que sense adonar-nos portem instal·lada al nostre imaginari una cultura de la violència. Sí. En general, és una constant que els éssers humans no són capaços d'observar-nos a nosaltres mateixos per molt extrem que sigui el nostre comportament o idees. I és que ens falten contrast, no? Aquesta és una limitació fins i tot d'ordre existencial i epistemològic de coneixement. I és el problema de l'autorreferència de les cultures que es pot produir a diverses escales. Dintre del paradigma relativista postmodern, aquesta qüestió és irresoluble, però altres figures com ara Karl Popper o Wittgenstein ens han donat una perspectiva diferent, com per exemple Wittgenstein, que ens ensenya que podem i que tenim la capacitat de netejar internament aquestes ulleres culturals que condicionen la nostra percepció del món, la nostra cosmovisió, i això ho veiem, per exemple, el problema de la falta de contrast amb Estats Units i totes les massacres que estan havent-hi, que sembla que des de dins sembla que no ho vegin, tot i que les estadístiques i els fets ensenyalen el que està passant.
Parlen
per si mateixes.
Tu has esmentat dos autors que jo no intentaré reproduir per no fer-me un esguins de llengua en directe, però t'esmentaré un altre personatge que no és un filòsof, però té la seva filosofia de vida, podríem dir.
Uh-huh.
Jesucrist practica la no violència fins a l'extrem, diria jo. Fins al punt de deixar-se matar pels enemics que realment hem estat tots nosaltres, no? Si tens fe. Creus que aquesta idea pot ser acceptada per l'home i per la dona? És a dir, deixar-se matar per l'enemic?
Aquesta és una idea molt repetida, que Jesucrist es deixa matar, per intentar fer ingenua la no violència, de fet. És a dir, que la no violència... La no violència no vol dir deixar-te matar, no? La idea aquesta de, deixa't matar i llavors que a Ucraïna tots hem de deixar matar i ja està, no? Doncs okay. Això és totalment contrari del que vol Jesucrist i, a més, això suposaria una fal·làcia del tipus del home o dona de palla, no? Que consisteix en desacreditar una idea o persona pretenent que diu el que no diu. I el que diu Jesucrist és... Jo lluitaré per aquest Déu que no passa pels sacrificis del temple, que és gratuït, que no es compra amb compliment de les lleis i tot això, no? Lluitaré per aquest Déu gratis, aquest Déu que vol aquest Déu per a tothom, aquest Déu pels més pobres, i lluitaré fins i tot amb la meva vida, però no és una i em deixo matar i ja està.
Doncs vinga, hem fet una repassada conceptual a aquest concepte de la no violència, també molt interessant escoltar-te, però abans que t'haguem d'acomiadar, si et sembla, parlem una mica d'aquesta jornada de reflexió de diumenge,
sí,
recordem, organitzada per la plataforma Aturem la Guerra, amb la guerra d'Ucraïna com a eix, i en la qual participa Cristianisme i Justícia a través del vostre grup. On es durà a terme i amb quins horaris, per exemple? Imagino que és de portes obertes, no?
És de portes obertes, no caldrà cap mena d'inscripció prèvia, això va ser tema de debat, i al final es va decidir que entrés qui volgués, que vindria més gent.
Sembla bona decisió.
Molt bé. I serà aquest diumenge, dia 12 de juny, a la seu de la FEDE, que són, bueno, és l'organització d'organitzacions per a la justícia global, que és al carrer Tàpies número 1 de Barcelona, força a prop de la parada de metro de Drassanes.
Molt bé.
I serà
Estàs fent una invitació molt explícita.
Oi tant. He estat organitzant per alguna cosa.
I tant. Sí.
Serà de 9 i mitja del matí a les 2 i mitja de la tarda i hi haurà un descans per prendre cafè i tal.
Sí, perquè si la densitat dels debats és d'aquesta magnitud que ens has demostrat, cal de vegades respirar una mica.
Cal, una mica de beguda, una mica de teca-teca i felicitat.
Està bé. D'altra banda, què es trobaran les persones que hi participin? Ara crec que desenvolupareu també una sèrie de tallers. En què consistiran, més o menys?
Doncs el que es trobaran serà que, bueno, arribarem allà, hi haurà una inauguració, tenim un ponent via Zoom, tenim un ponent de Rússia que es diu Ilya Budraitsky i tenim un ponent d'Ucraïna que estarà a Kiev.
Un rus i un ucraïnès, eh?
Sí, exacte, que es diu Vitaly Dudin. I aquestes dues persones intervindran via Zoom amb traducció simultània, que al final ho hem sabut arreglar així.
És un bon detall.
Sí, oi tant. I després el que farem serà dividir-nos en grups, farem un primer taller que serà fer debat, no?, per poder parlar sobre la situació a Ucraïna actual i també per poder comentar les intervencions d'aquests dos ponents. Després farem això, una pausa de cafè, i després farem una molt interessant ronda de 5 tallers simultanis, és a dir, que la gent haurà d'escollir, els dic ja, perquè si algú està interessat en venir pugui pensar-s'ho ja.
Que sàpiguen què trobaran, va.
Oh, i tant. Doncs el que trobaran serà...
A veure, que té la paperassa a la Laura, que ara ja l'ha trobada.
No, això ja se m'ha liat tot. Doncs els tallers que seran com aturem l'escalada armamentística, que estarà dinamitzat per l'Eduardo Aragón del Centre de l'As. Després, iniciatives no violentes i de suport a la societat civil ucraïnesa. Sí. Comptarem aquí amb el Martí Olivella. També com afrontar les conseqüències econòmiques i mediambientals de la guerra ucraïna, que sabem que hi ha moltes. I aquí l'Alfons Pérez, de l'Observatori del Deute. La qüestió de la dona a la guerra i... quin era l'altre? Ah, sí, refugiats i refugiades.
Doncs aquest és el menú que trobareu aquest diumenge si us animeu a participar en aquestes jornades de reflexió sobre la guerra a Ucraïna, que la plataforma Aturem la Guerra ha convocat i que, a més, podreu reflexionar, escoltar xerrades, etc. Doncs ens ho ha presentat la Laura Sols, que és graduada en Filosofia i Màster en Ciutadania i Drets Humans, Èpica i Política, i és membre del grup de treball de la no violència cristiana que pertany al Cristianisme i Justícia i una de les organitzadores d'aquest event. Laura, molts ànims.
Ai, moltes gràcies.
Molts ànims, que
vagi
molt
bé. I el tema
Clar
ho mereix.
Clar que sí, doncs ho teniu a tocar ja. Això està ja a tocar. Laura, un plaer i mil gràcies. Nosaltres seguim endavant, respirem amb uns anuncis i encetem un temps de diàleg enllaunat com el bonito del norte.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Camins.
I el gran imán de la Universitat Egipcia de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb.
Amb Rafa Sanahuja.
També l'arximandrita Demetri, de l'Arcabisbat Ortodox d'Espanya i Portugal, Mohamed Ahana, secretari de la Comissió Islàmica d'Espanya, Moshe Ben Dahan, gran rabí de la Comunitat Jueva de Madrid, i Alfredo Abad, president de l'Església Evangèlica d'Espanya. No són tants, eh?
I altres persones que expliquen coses.
Temps de diàleg.
Encetem ara i aquí aquests minuts en què esmolem, com cada dijous, la mirada cap a la realitat multiespiritual de casa nostra i del món. I ho fem, com sempre, amb el cap d'informació de la casa i editor del Sense Distància, informació religiosa, que no m'ajudi, que és informació religiosa. Editor del Sense Distància, Ignasi Miranda, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, ens hi posem. S'ha presentat aquesta setmana a Barcelona l'informe anual CIE 2021 sobre la situació en els centres d'internament d'estrangers a Espanya, elaborat per les diverses entitats que formen part de la xarxa del Servei Jesuïta a Migrants. Què podem destacar d'aquest estudi, Ignasi?
Segur que podríem dir moltes coses, però ens subratllem aquests apunts. Aquest estudi, novament, es fa ressò de les vulneracions de drets que pateixen les persones internades en aquests centres, amb el títol Territori hostil, prou significatiu.
I tant.
Destaquem que la mirada de l'entitat de la Companyia de Jesús es fixa en tres formes d'hostilitat observades en els centres d'internament d'estrangers l'any passat. Entre altres problemàtiques, destaquen les traves a la denúncia i la investigació d'agressions policials, moltes deficiències en l'atenció mèdica i sanitària i obstacles a les visites de les organitzacions socials. Per exemple, la situació del CIE de la Zona Franca de Barcelona, ben conegut per molts, no només no ha millorat els últims mesos, sinó que ha empitjorat tant en freqüència de visites com en el tracte als interns.
Doncs per parlar-ne d'aquest tema ja ens acompanya mitjançant el telèfon José Ordóñez, que és advocat de Migrastudium i coautor de l'informe. José, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Moltes gràcies per atendre'ns uns minuts aquí al Temps de Diàleg, al Camins. Primer de tot, ens pots recordar què són els centres d'internament d'estrangers, els CIEs, per a si hi ha alguna persona despistada, José?
Sí, bueno, els centres d'internament són aquests llocs que estan previstos a la llei d'estrangeria que serveixen per tancar, per privar de llibertat a persones migrants a l'espera de ser expulsades als seus països d'origen.
Uh-huh. Per tant,
estan tancades, privades de llibertat, durant un màxim de 60 dies, dos mesos.
Uh-huh. Sí, deia que són com una presó encoberta, podem dir, no? És com un llim jurídic el que porta a tenir oberts aquests centres.
Clar, la nomenclatura oficial és aquesta de centre d'internament i realment oficialment no porten l'etiqueta de penitenciària, però sí que a la pràctica la manera d'organitzar el centre i les condicions de vida dins i la crudesa de la privació de llibertat són equiparables 100% a la presó.
Sí. Portem més de dos anys marcats per la pandèmia, per estrictes protocols a causa del Covid-19, fet que ha provocat aïllaments dificilíssims per a persones internades en aquests centres, amb greus conseqüències també per a la seva salut mental, a més d'una deficient atenció sanitària. Podem dir que els últims dos anys ha plogut sobre mullat, José?
Sí, podríem dir que sí. No? Realment, els temes dels darrers informes abans de la pandèmia també focalitzaven en l'atenció sanitària, per exemple, no? Aquest dèficit de servei mèdic. El que passa que, clar, durant una pandèmia i les postrimeries de la pandèmia que estem vivint, doncs jo crec que sí que s'han aguditzat, no? aquestes deficiències i s'han posat més de manifest.
Uh-huh. I realment, José, quina ha estat l'evolució dels centres d'internament d'estrangers a l'any 2021, segons aquest informe que heu presentat? Com s'ha desenvolupat la vida a dins d'aquests centres, segons aquest informe?
Sí, doncs hem patit encara les conseqüències dels estats d'alarma, del confinament, no? Uh-huh. on molts països han tingut tancades les fronteres amb Espanya i, per tant, no era possible fer les expulsions i hem arrossegat doncs aquesta dinàmica estranya, no? que tenia en realitat tot, no? I que està costant encara 2022 doncs a reprendre certa normalitat, no? Creiem que una de les quan parlem d'agressions, no, de maltractaments que s'han fet més evidents durant el 2021, creiem que també és perquè les condicions de vida han estat agreujades per aquesta manca de comunicació amb l'exterior, per exemple, no, o amb la incertesa de que les persones que estaven internes si podien ser expulsades finalment o no, si els seus països els admetrien. També agudititzada perquè les persones tenien por de contagiar-se, de que hi haguessin brots de Covid-19. Tot plegat ha estat un caldo de cultiu de que no fos gens fàcil la vida dins del CIC. I per això s'han multiplicat, doncs, aquestes queixes, denúncies de maltractaments, les famílies que no han pogut visitar, les organitzacions socials que tampoc no han pogut anar a visitar de la mateixa manera que ho fèiem abans del 2020. I tot plegat ha significat un retrocés. Jo crec que si podríem fer un resum del 2021, és una regressió, no? Una involució en el gaudi i en la garantia dels drets de les persones que durant molts anys havíem lluitat per aconseguir, i que de cop i volta la pandèmia ens ha fet enrere, no? I jo crec que ara que gairebé estem en la mateixa situació que fa 10 anys.
Perquè, Josecho, per fer-nos una idea una mica, quin és el perfil de les persones que estan internes en aquest centre d'estrangers? Són gent jove, són gent de mitjana edat, o com és la població d'aquests centres?
Sí, són persones, són homes, a Barcelona.
Sí.
L'únic CIE d'Espanya que encara està tancant dones és el de Madrid i una mica el de València, però a Barcelona només es priven de llibertat si internen homes. La tendència dels últims dos anys, tres anys, havia estat la majoria que era magrebina, Algèria i Marroc. Gent que venia d'Empatera, arribaven a la frontera sud, Andalusia, a Ceuta, Melilla, Canàries, Múrcia, també a Balears, i que eren traslladades al CIE per fer l'expulsió, no? La tornada. I gent majoritàriament jove. Fins i tot alguns que eren declarats menors, doncs fins a 25, 30 anys. Aquest és el perfil dels últims anys. El 2021 ha anat canviant, s'ha mantingut molt durant tot l'any, però al final de l'any s'ha començat a modificar, no?, aquesta tendència. Hi ha hagut més nacionalitats. Aquesta setmana, per exemple, estem visitant alguns poquets que podem contactar amb ells, i alguns són llatinoamericans, per exemple. I aquesta és una tendència, diríem, que nova, diferent de 2021.
I tant. Doncs encara amb Josecho Ordóñez, advocat de Migra Studium i coautor de l'informe, ens agradaria recordar que les entitats de la Companyia de Jesús que elaboren aquests informes continuen demanant, ja des de fa molts anys, a l'administració de l'Estat que els tanqui. Quines alternatives proposen vostès i quina esperança tenen que es tanquin els CIEs?
Aviam, hi ha dues qüestions aquí. Una, l'alternativa que podria internament com a tal, aquesta privació de llibertat, i sempre responem d'alguna manera que a la pròpia llei d'estrangeria estan previstes alternatives a l'empresonament, no? Hi ha la llei preveu que, doncs, la retirada de passaport, per exemple, és una de les mesures, no? Que la persona estigui disponible, no? Que tingui un domicili conegut, o la policia, si cal executar l'expulsió, li vagi a buscar, etc. Hi ha moltes mesures que ja estan contingudes a la llei, que jo crec que l'alternativa hi és, el que passa que no s'aplica. La llei queda aquí fora de contingut, no? Sense contingut en aquest sentit, per la no aplicació. I després hi ha una altra història, que és l'alternativa a l'expulsió, perquè aquestes persones estan perquè les expulsin, i les expulsen perquè estan en situació irregular, estan en una situació d'estada irregular. I aquí també plantegem altres alternatives, perquè creiem que davant d'una situació d'estada irregular, simple, estada irregular, no? Que aquesta persona no té papers d'autorització de residència,
sí.
El que no creiem que sigui la resposta única, no? I la resposta automàtica, l'expulsió. Creiem que davant de la situació de moltes persones que ens trobem al CIE, que porten anys aquí, que tenen vincles familiars, que tenen arrelament. Aquestes persones, si realment no estan en una situació irregular, el que preveu també la directiva, una directiva europea, és la regularització d'aquestes persones, no la imposició d'expulsions. Jo crec que també aquí hi ha un debat de per què en molts casos seguim, l'administració, els poders públics, segueixen aplicant l'expulsió en perfils de persones que realment no podrien regularitzar-se. Llavors és interessant perquè jo crec que és un debat que no es fa prou i jo crec que hem de començar a posar-ho damunt de la taula.
Doncs nosaltres aquí ho estem fent, ho estem posant damunt de la taula perquè penso que són temes de drets humans, d'humanitat realment. I ja per acabar, molt ràpidament, Josecho, que se'ns escapa el temps, entre els interns d'aquests centres hi ha persones, lògicament, de diverses religions. Funciona l'atenció religiosa i espiritual a aquests migrants?
Doncs dels últims dos anys no hi ha el servei d'atenció religiosa que estava cobert per dos preveres de l'arxidiòcesi, doncs des de fa dos anys, des de març, més de dos anys, perquè és des de març de 2020, que no estan podent entrar.
No poden entrar.
Per què? Perquè hi ha unes condicions imposades pel director que fa inviable la manera de fer aquesta atenció espiritual. Hi ha un carreró sense sortida, almenys a Barcelona, a diferència d'altres d'Espanya, que sí que la capellania està funcionant prou bé.
Però doncs aquí
és el problema de Barcelona i del tarannà i de les mesures que està prenent la direcció del CIE de Zona Franca.
D'aquí doncs a tenies l'assistència garantida de totes les creences, anem encara molt lluny.
Sí, certament. Per tant, reivindiquem des d'aquí, evidentment, que totes les qüestions que atanyen aquestes persones que estan allà internes doncs siguin ateses de tots els caires, no? També els conflictius, però també que es pugui posar en marxa aquesta atenció religiosa que segurament contribuirà també a una correcta convivència a dins d'aquests centres. El Josecho Ordóñez, advocat de Migra Studium i coautor de l'informe anual CIE 2021 Territori Hostil, ens ha atès aquí al Temps de Diàleg. Moltes gràcies, Josecho, i molts ànims a tota la tasca, que veiem que queda molt per millorar encara.
Gràcies, moltes gràcies.
Bona vesprada. Gràcies, Ignasi, a tu també.
Gràcies, Rafa.
Vinga, nosaltres seguim endavant. Una pausa i tornem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. Camins.
The best mundial dipeg.
The best mundial dipong.
Dipeg.
El magazín del vespre a Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Economia en valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. És que es cola l'alè de Salvador Aragonès als micròfons. Una persona que ens il·lumina com el far d'Alejandria sobre el nostre mar dels dubtes d'economia.
Ui, sí que estàs geogràfic avui.
Oi, poètic. Digue-us tot, poètic
sí,
també.
Sí.
Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada als nostres oients i també a tu, Rafa, i home, també gràcies als nostres companys, el Pau i la Paula,
sí,
que estan aquí a la producció. I
estan aquí al control tècnic, sí senyor.
Sí. Sí, sí. Doncs, escolta, si el Pau i la Paula
ara
tinguessin un fill...
Ara!
Bueno, jo no ho sé, eh? Saps com li posarien...
Jo crec que li posarien, hem fet apostes, Pau Alborán. Pau Alborán Massip Moreno. Seria la criatura.
I perquè si fos filla...
doncs Paul Alborán.
Paula.
Paul Alborán.
Molt
Massim
bé.
Massim Moreno. Bravo, doncs, bravo.
És elemental, querido Watson.
Gràcies,
avui
Sherlock.
Avui tens acusat l'enteniment, Rafa.
Ah, jo, sí, és estrany, però
o
de
sigui
vegades
que ja
passa.
Podem començar, llavors.
Anem cap a les notícies. Em sembla que avui vens una mica ecologista, Salvador.
Sí, perquè no vaig amb màniga curta avui.
És veritat.
És més ecologista, això, de la màniga llarga.
És més ecologista?
No? No, sí.
O sigui, és més ecologista amb màniga llarga o curta?
Bueno, llarga.
Llarga és més ecologista?
Sí.
Per
la
tant,
curta,
avui...
La curta, bueno, si te les curses massa... Vas a samarret impèrica i llavors...
Si
vas, tarzan,
en, si vas en tirants, sí. Clar, en fi, no sé si és més ecologista o menys. Vinga, tira.
Dir finalment que sembla que el govern central posi fil a l'agulla en el tema de les obres del menjar.
Home, menys mal.
Qui deixi moltes obres de menjar, el que es pot aprofitar, en fi, pels menjadors socials i per fer elaborats d'aquestes obres, croquetes, entenem-se...
El que sigui.
Li serà imposada una multa de desenes de milers d'euros.
O sigui, si no fas croquetes, et podem posar una multa?
No, a veure, és que et surt el menjar allí, llavors el cuiner de torno, diu, escolta, recicla això i fa croquetes.
Policia de croquetes.
Sí.
Documentació.
O canelons.
Ah, o canelons. Ahir també entra tot, ahir també entra
perquè
tot.
Perquè tota la carn va als canelons.
Vinga, i quan parlem de les obres, parlem dels restaurants, bars, hotels i establiments turístics,
doncs,
és així, eh?
Doncs, Rafa, això malament, ah. Perquè... Aquestos només representen el 17% de les obres que es llencen.
Ah,
perquè
és poc.
La gran majoria de les obres procedeixen de les famílies, que ho deixen tot.
I com es poden aprofitar aquestes obres, a part de les croquetes i els canelons, Salvador?
És complicat, Rafa, però no impossible. Mira,
a veure.
El que deixen els supermercats i les tendes de queviures, que és molta cosa...
Molta.
On va parar aquest menjar?
No ho sé.
Bueno, hi ha que ho aprofiten, ho reaprofiten. I les famílies? Doncs els ajuntaments haurien de fer algun invent per aprofitar els menjars que lleixen, que llencen a les cases. Això està per inventar,
doncs
però s'inventarà.
S'ha d'inventar. Ho pots inventar tu, Salvador, i patentar-lo. Ho has pensat?
Bueno, sí, però vull dir... fa presa.
Tranquil, mica en mica.
Fa presa.
Amb la calma, Salvador. Canviant de tema i seguint amb l'ecologisme, com veus les deixalles?
Oh, fatal, Rafa.
Fatal també, no?
Això sí que està fatal. Cada vegada hi ha més deixalles al mar, als barrancs...
Sí.
Els boscos i riberes, perquè no aprendrem mai. Els milions de tones que es troben, per exemple, a les aigües, mars, rius, llargs, llacs, etc., va augmentant cada vegada més. Una cosa, però, segons una enquesta ben feta als catalans, donen més importància a l'ecologisme que al seu sou.
Sí, vols dir que són els catalans?
Sembla estrany, però és així.
Vaja.
Avui la gent busca qualitat de vida, Rafa.
Això sí.
Per damunt de qualsevol altra cosa. Que prenguin nota ajuntaments, consells comarcals, governs i monarquies.
Cal que prenguin i monarquies. I parlant d'energia, Salvador, com estan ara les coses amb la guerra i amb el Marroc i Argèlia? Va, aquest tema.
Doncs, malauradament, pel president Sánchez i el PSOE continuen amb el reconeixement del Sàhara Occidental com a territori marroquí contra... de tots els altres partits i, lògicament, contra Argèlia. Mira, Rafa, ahir, precisament, Argèlia va trencar el tractat d'amistat i cooperació que tenia amb Espanya des de fa 20 anys.
Justament ahir es va trencar.
Ahir, sí. Sí, ahir va ser. I els espanyols, en general, crec que no han entès el canvi de Pedro Sánchez en política internacional. No han entès ni els seus.
Ni els seus, eh?
És que no, ja es veu, si de sol la votació al Parlament. De totes maneres, segons va dir el president de la multinacional Naturgy, Francisco Reynés, no ens hem de preocupar del gas que ens ve d'Argèlia, que avui ve a ser prop d'un 23% del gas consumit a Espanya. Abans era d'un 54%, això ha anat baixant.
Ja ho veig.
Per la seva banda, el president del govern italià, Mario Draghi, ha dit que no farà cap cosa amb el nou gasoducte, gran gasoducte que vindrà... que sortirà d'Argèlia i anirà cap a Itàlia, que perjudiqui Espanya.
Bueno.
De moment, bones paraules, però no tenen fi, Rafa.
No.
Avui, tot el que fa olor d'energia està de cap per amunt o de cap per avall. De totes maneres, està.
I parlant d'energia, la Comissió de la Unió Europea ha aprovat, finalment, la baixada del preu del gas per Espanya i Portugal, Salvador, i que abaratirà el preu de la llum. Notarem, notarem això a la factura o què?
Bueno, és normal perquè la Comissió Europea s'ha retrasat bastant, eh? Aquí esperàvem que per exemple, el mes de maig la rebaixada de la llum fos important, doncs no. perquè Europa no va voler, però bueno, la Comissió Europea ha aprovat definitivament avui l'anomenada excepció ibèrica, Espanya i Portugal, que permetrà a Espanya i Portugal limitar el preu del gas al mercat majorista de l'electricitat durant un període de 12 mesos per abaratir la factura de llars i empreses.
Bueno.
En un comunicat, l'executiu comunitari, és a dir, la comissió,
sí,
la Ursula von der Leyen, estima que la mesura, que estarà vigent fins al 31 de desembre del 2023,
sí,
tindrà un cost total de 8.400 milions d'euros, dels quals 6.300 milions correspondran a Espanya i 2.100 milions a Portugal. El problema és que tot això, al final, qui ho pagarà? No ho sé. Després del 31 de desembre de l'any que ve, ja veurem. Perquè són diners, són molts diners.
Són molts diners, són molts diners, sí. I vinga, una darrera notícia ràpida. L'OCDE rebaixa 1,4 punts i fins al 4,1% el PIB a Espanya el 2022 i preveu una inflació mitjana de 8,1%. Aquestes són les xifres que us podem donar en aquest moment. Moltes gràcies, Salvador, per aquesta repassada a l'actualitat. Escoltem a la bona gent de la Caixa i fem una entrevista.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, seguim endavant. 12 minuts, arribarem a les 9. Salvador, a qui tenim avui per l'entrevista?
Doncs avui parlarem del jeroglífic, que és l'ensenyament de cara al curs vinent. I ho farem amb una de les persones amb més coneixement, més experiència i més influència de l'Escola Concertada de Catalunya. És el director del Centre d'Estudis d'Estocolm i president de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, és a dir, l'Escola Concertada No Religiosa.
I el seu nom és Carles Camí.
Carles Camí.
Ja el podem saludar. Carles Camí, bona vesprada.
Bona vesprada, també
I benvingut al programa. Estem aquí amb Salvador Aragonès fent l'economia amb valors habitual dels dijous. Carles, anem a posar fil a l'agulla una mica en els propers minuts. L'escola, tant a Catalunya com a Espanya, s'ofereix quasi cada any, canvis cada any, ja siguin curriculars o d'horaris, etc. Això a les famílies no els va massa bé i tampoc al professorat. I als alumnes, com els afecta, Carles?
Bé, aquesta és una realitat que en aquest país, amb aquests quasi 40 anys de democràcia, doncs han passat unes 7 o 8 lleis educatives, que aquest vaivent d'aquestes lleis educatives van lligades, lògicament, amb els canvis dels partits polítics quan han accedit al poder.
Sí, un clàssic, sí, sí.
És un clàssic. Bé, jo sempre he defensat i he dit, i jo crec que seria desitjable, que una llei d'educació, una bona llei d'educació, requereix de dos aspectes fonamentals. Ha de ser una llei de gran consens, a llarg plaç i sense polititzar les aules. Què vull dir amb això? Clar, quan es parla de la Constitució, tothom accepta que és una carta magna, que no dic que és inalterable en el temps, però que perdura al llarg dels anys. Una llei d'educació hauria de ser una llei lo suficientment àmplia en què tots els partits polítics es poguessin sentir còmodes dintre d'ella. I quan els toqués governar amb uns o amb els altres, via decrets, reglaments, normes, podien donar-li el seu toc personal. El que no podem estar és permanentment canvi de govern, canvi de lleis, inclús amb algunes lleis que s'han derogat abans d'implantar-les. Això què comporta? Això, clar, comporta de cara als alumnes, doncs aquests canvis curriculars, aquests canvis d'itineraris, tal. Però fonamentalment això va en detriment de la funció docent del professorat, que requereix que amb tots aquests canvis són noves programacions, nous currículos, noves feines, i tornar a començar una altra vegada quan es produeixi un altre canvi polític. Uh-huh. Un exemple molt clar el tenim amb la Llei d'Educació de Catalunya. La Llei d'Educació de Catalunya va ser una llei que es va aprovar amb una majoria, quasi diria, del 80%. I, per tant, és una llei que garantitza un llarg recorregut, tot i que ja pot haver-hi algun partit polític que ja comença a qüestionar o voldria revisar alguns aspectes. Però és un exemple d'una llei que va ser consensuada amb una gran majoria. Això hauria de passar amb l'Estat espanyol. Una llei d'educació, com he dit, de gran consens, de llarg recorregut, i sense polititzar les aules.
Sí, Carles, els últims consellers d'ensenyament no han estat massa fins. tant amb el professorat com amb els centres. De fet, en les últimes setmanes hi ha hagut diverses vagues a l'escola pública per no acceptar els horaris i el currículum del curs que ve, que comença el 5 de setembre, per cert. Per què protesten tant els professors contra el conseller Josep González Cambray? Jo he vist molt a prop de la conselleria, està ple de pintades contra el conseller, no sé què vegada que deu passar per
aquí. Avui mateix hem tingut una manifestació, la darrera.
Sí, sí, diverses manifestacions hi ha hagut, eh?
Sí. Mira, jo utilitzo la impressió que tinc. A veure, a l'haver adelantat el començament de curs, jo crec que és una molt bona decisió perquè contenta a les famílies, fa més possible la famosa conciliació laboral i, per tant, tampoc suposa cap càrrega lectiva de més perquè aquests dies que s'adelanten es compensen amb dies de lliure elecció. Val? Uh-huh. Per tant, crec que és una bona decisió.
Sí, però només és pels matins, no?
Eh?
El setembre i el juny?
De matins per la pública, la concertada, farem un horari normal i corrent.
Ah, vale.
És un missatge que vull traslladar. Però aquí què és el que ha passat, aquest malestar, que, com dieu, doncs, l'heu vist en el carrer, en manifestacions, en pintades. A veure, el que ha passat és de que els col·lectius dels professors, fonamentalment de la pública, representats pel sindicat de l'USTEC, el Consell Escolar de Catalunya, però fonamentalment el sindicat de l'USTEC, s'han sentit el que es diu ninguneados. Uh-huh. S'ha tirat o s'ha aprovat aquest inici de curs sense haver-ho parlat, sense haver-ho consultat, sense haver buscat un consens. I això doncs, ha incomodat amb aquests sectors que estan acostumats a sempre a parlar, a consensuar, a negociar i buscar sempre alguna altra contrapartida amb aquestes imposicions. Uh-huh. Per tant, jo crec que és un malestar que ve fonamentalment perquè les coses no s'han fet de la manera adequada.
Buscar o sigui, no hi ha hagut consens.
Comunicat en els sindicats, ni més ni menys. Ara, dit això, la concertada començarà al setembre amb l'horari normal, hi haurà unes classes selectives, hi haurà l'hora complementària, hi haurà una hora d'esbarjo o lúdic, com li volguéssiu dir, però tindrà les 6 hores com han tingut fins ara.
Podem també abordar un altre problema, perquè tenim, lògicament, la qüestió lingüística sobre la taula,
sí,
aquest 25% del castellà dictat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Com veus, Carles, l'aplicació de la sentència i del decret llei del govern?
Mira, a veure, aquí va sentar malament la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya quan va parlar del 25%. O sigui, aquí, possiblement, el fallo ha sigut posar-hi una xifra, un 25%, no? I imposar
va, això és impossible.
El 25% i el 25%. Bé, aquí què és el que s'ha buscat? S'ha buscat una manera de, sense parlar del 25%, arribar al mateix objectiu. Què, quin és? Aquesta llei que hem consensuat tots els partits polítics, bueno, majoritàriament, consolida de forma indiscutible la immersió lingüística en català, que ha donat molt bons resultats i que no ha portat cap tipus de problema. Això queda consolidat. I el català queda com a llengua vehicular. Queda reflexat amb aquesta llei. Ara bé, el castellà, que fins ara potser no havia tingut un tracte potser més acurat, amb una mica més dedicació, aquesta llei sí que imposa un ús en les escoles una miqueta més ampli de lo que obligava la LEC i la llei de política lingüística. És a dir, li dona o imposa que el castellà li dona un caràcter curricular i educatiu, cosa que no tenia fins ara, que en moltes escoles només s'impartia a la impartició de la llengua castellana. Uh-huh. Ara obligarà alguna matèria d'impartir-la en castellà per donar-li aquest caràcter curricular i educatiu. Però també és una cosa que hem de tindre en compte.
Sí, un dels problemes...
El castellà, les necessitats del castellà no són les mateixes amb l'àmbit rural que, per exemple, l'àrea metropolitana.
Ja, aquí està el punt,
rural, sí. No el 25, allà potser convindria un 30 o un 40%, i potser l'àrea metropolitana amb un 15% ja n'hauria prou. Uh-huh. Per això es deixarà, al final, amb aquesta llei, contempla que la decisió final recaurà amb els directors de les escoles, en funció de la ubicació de l'escola, la idiosincràsia sociolingüística del seu entorn, aquest percentatge pot ser una mica més alt o una mica més baix.
Clar,
i aquesta sí. És l'única realitat. Per tant, l'objectiu que s'arribarà és que se li dona amb el castellà aquest caràcter curricular i educatiu potser que no havia tingut fins ara, ni menys.
Sí, Carles, i un dels problemes eterns de l'escola concertada és el seu infrafinançament, és a dir, que no està finançada només que el 60% del cost de la plaça escolar. És el que llevem el mòdul, no? La resta Ho han de pagar els pares. Degut a aquest finançament molt insuficient, molts diuen que l'escola concertada és una escola elitista, perquè doncs s'ha d'anar allà pagant, no? Quina solució hi veus, Carles?
Carles, sí que te manaria màxima brevetat en aquesta resposta, perquè el temps...
A part d'aquest infrafinançament crònic que no cobreix aquest 40% que l'han de cobrar les famílies amb la quota, sí. Em diu quina solució hi veig. L'única solució és arribar a un millor finançament i, si em permeteu, inclús arribar a la gratuïtat. Si s'arriba a la gratuïtat, tant a l'escola pública com a l'escola concertada, els pares tindran la llibertat d'escollir amb igualtat d'oportunitats una escola pública o una escola concertada sense que hi hagi aquesta barrera econòmica, aquest diferencial, com a conseqüència de l'infrafinançament. I amb aquesta línia estem treballant amb el departament d'arribar, no lògicament d'un any per un altre, sinó que amb dos, tres o quatre cursos, amb aquesta gratuïtat. Que l'alumne pugui, la família pugui escollir l'escola pública, l'escola concertada, amb igualtat de condicions i en zero coste.
Seria una gran notícia. Carles Camí és director del Centre d'Estudis Estocolm i president de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, és a dir, l'escola concertada no religiosa, i avui ens ha ajudat a entendre el moment que viuen. Carles, mil gràcies.
Gràcies, Carles.
A vosaltres.
Una bona tarda.
Salvador, gràcies per tot, com sempre. No marxis, que recollim.
Gràcies.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Tenim una pregunta a Twitter avui o què?
Sí, com sempre. La pregunta és... Sou partidaris de la no violència?
Ja ha dit la parròquia.
Amb el 10%.
Perquè aquí a l'equip tenim sentiments encontrats, una mica.
No, jo doncs no dic, jo ho tinc clar.
No dic noms.
Però... Amb el 10% ho he de reflexionar.
Sí.
Amb el 20% sí, amb excepcions. I la guanyadora amb el 70% sí, totalment.
Totalment partidaris de la no violència, eh?
Sí.
Bueno, jo crec que hi ha debat. Hi ha debat i això sempre és bo, que hi hagi debat. Debat. Moltes gràcies, Maria José.
A tu sempre.
I vinga, a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol per una vegada no violent del Camins, que sempre estem esbatussant-nos, amb un Pau d'Alçada com Gasol, Pau Massí per la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa de Retir, hashtags més minuts per Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat... Ai, Paula, és que t'encaixa aquesta sintonia, eh? És així rockera com tu ets. Paula Moreno, les vies de soia, el muntatge musical. Els habitants nocturns de la ràdio, Carla i Pere, us actualitzaran ara tota la informació en el butlletí de les 9, en 5 minuts, no us penseu. Salutacions per qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Valents que sou, cagun nena, de matinar tant. I pels del directe, que acabeu de passar un bon dijous, ara que cau la tarda sobre les ciutats i volveran les oscures golondrines. Ai, la rialla de Salvador. Què farem demà, Maria José?
Farem camins, seguiu-nos.
I demà què farem?
Camins.
Camins, si és que no hi ha una altra resposta, no hi ha una altra resposta, no hi ha alternativa. Esteu atrapats per camins, i ho sabeu. Ho tornarem a fer, cuideu-vos.